Ara que ja tenim en marxa les hamaques i els quioscos a les nostres platges, costa recordar que no fa tantes setmanes aquest era un tema capaç de despertar moltes tensions i que fins i tot motivava una manifestació a la plaça de Sant Francesc. Ja ho sabeu, l'actual procés administratiu per adjudicar els nous lots es troba paralitzat, amb una seixantena d'al·legacions presentades i almenys dos recursos contenciosos administratius als tribunals. El desenllaç d'aquest procediment judicial i administratiu és incert, de tal manera que per garantir la presència de quioscos i hamaques aquest estiu a les nostres platges, el Consell Insular de Formentera finalment optà per buscar una fórmula que permetés restituir als antics gestors en els lots de platja. Bé, i què passa amb les persones i empreses que han fet importants esforços i inversions per presentar-se al concurs en marxa? Recordem que n'hi ha que venen de fora, inclús de lluny, de molt lluny, però també n'hi ha de més a prop i d'aquí mateix, de la nostra illa. En quina situació queden aquests interessos? Com veuen que les seves aspiracions per gestionar un lot a la nostra platja quedin apartades? De moment, sine die. Xerram ara mateix amb en Juanjo Costa. Molt bon dia, Juanjo.
Hola, molt bon dia a tothom. Com anem?
Conta-m'ho, tu ets un d'aquestes persones que aspira a un dels lots de platja de Formentera, concretament?
Sí. Acabes de traslladar una sèrie de preguntes que m'agradaria tenir aquesta resposta. Som els primers que m'agradaria tenir una resposta o que me l'haguessin donat, però a dia d'avui no la tenim. La veritat és que ha estat un cúmul de situacions des de la pròpia licitació, començant per aquell mes de desembre, on es va publicar un gran mes, per altra banda, per publicar un concurs tot carregat de festes i amb un plec de bases que, com ja s'ha comentat, molt complicat i que ens va fer molt difícil poder presentar una oferta amb garanties, en temps, en forma. I després d'això, pues, tot el que ha anat passant, una cosa de darrere l'altra, pues, ha estat un cúmul de, diria, despropòsits, pràcticament, no? Vull dir, més enllà de que jo, en el meu cas, hagi pogut tenir èxit, pens que si no hagués tingut èxit, el meu pensament respecte en aquesta licitació seria exactament el mateix. Ha estat molt desafortunat tot el que ha passat i actualment estem en una situació, doncs, que evidentment se'n parla menys perquè s'està donant el servei, però que no s'ha resolt. No s'ha resolt perquè en aquest moment, us ho puc dir així, el Consell Insular no ha complit amb allò que estipula el seu propi plec de bases, aquell plec de bases que ells han fet. Vull dir, si estiguéssim en una situació diferent, però la situació és aquesta. Vull dir, s'han presentat moltes ofertes a un concurs de licitació, me sembla que varen ser 237, si no vaig equivocat, i des d'aquest moment s'ha agafat això com una cosa dolenta. El primer és que quan es convoca un concurs, una licitació, s'ha d'afavorir la pública concurrència. 237 ofertes és, evidentment, és per estar-ne content. És per estar-ne content. I haguessin set moltes més si el plec de bases hagués set senzill, però van ser 237 perquè jo imagino que la meitat es van quedar pel camí quan van veure aquelles bases tan complicades. A partir d'aquest moment, doncs, a mi, en particular, el 8 d'abril, me varen notificar un acte de serveis tècnics on me deien que en el meu cas era l'oferta més avantatjosa. El dia 8 d'abril.
Era un lot de maques o de quiosc?
Era un lot de quiosc. Però vull deixar una cosa clara també, perquè aquí s'han parlat de moltes coses i jo he licitat amb una empresa de la que som soci, no és meu 100%, tinc una tercera part, he licitat un lot d'un quiosc i unes gandules també. Però com a professional, perquè penso que en el tema de les concessions, bueno, en sé una mica, pues he preparat altres ofertes. He preparat altres ofertes, no jo directament, però m'he rodejat de tècnics i he fet equip i hem preparat altres ofertes per altres clients. A partir d'aquí s'ha especulat que si, des de que som un fons d'inversió, que estic darrere de no sé quantes coses, bé, un col·laborador vostre aquí mateix va dir que ells mateixos havien, els anteriors licitadors havien tots anat en el mateix professional per fer una sèrie de les seves ofertes. Pues aquí hi ha hagut una altra gent que ha fet el mateix i han comptat amb mi i hem tingut èxit. Cada un ha fet una part, evidentment el licitador després triava el seu cànon, es trobàs a gust, però la part tècnica sí que jo estic darrere d'això d'aquí. I això ho vull deixar clar perquè seguirà especulant que si no sé què. Jo he fet una feina, he cobrat unes factures, o cobraré unes factures, perquè en alguns casos encara, fins a que no es resolgui, no vull emetre-les, perquè també tenim unes variables, però això són temes interns, com a professional. Després, com a licitador, jo he licitat el que es coneixia com el LACI, i el 8 d'abril me varen traslladar a través d'un acte de serveis tècnics on hi havia una sèrie de puntuacions, es va definir en diferents actes, i la darrera acte que s'obria, el sobre 3, que era l'oferta econòmica, vàrem sortir escollits com a oferta més avantatjosa, no? La millor oferta amb més puntuació. 8 d'abril. 8 d'abril. A partir d'aquell moment, quedaven encara alguns lots per adjudicar, perquè no hem anat tot en paral·lel, perquè entenc que són 50 lots, alguns han quedat deserts, són moltes ofertes, puc entendre que hi hagi certs retards, però s'hagués pogut continuar el procediment per anar avançant. I no es va fer així. El següent pas era, evidentment, ratificar això d'aquí, i després el Consell ens havia de traslladar oficialment, havia de passar per comissió de govern, i ens havia de traslladar un període on tu has de preparar una sèrie de documentació que surt en el plec de bases per la formalització d'aquest contracte de concessió. Aquest plaç es va otorgar, o sigui, s'ha continuat el procediment, amb retard, però s'ha continuat el procediment. No recordo exactament quin dia va ser el que es va notificar. Sé que aquell plaç de 10 dies hàbils, en el meu cas, s'acabava el dia 31 de maig, i a partir d'aquell moment el Consell Insular tenia 15 dies hàbils, segons el que diu el plec de bases, no m'estic inventant res, per formalitzar aquests contractes. Bé, aquests 15 dies hàbils, evidentment, ens n'anàvem a 20 i tants de juny. Han passat. Ni m'han demanat subsanar, ni m'han dit res. En quina situació estic? No tinc ni punyetera idea. No tinc ni punyetera idea. Jo el que sé és que ara, si ha passat la meva proposta com a la millor i les altres com a les millors, han passat per comissió de govern, estan aprovades, s'han traslladat a tots els guanyadors, a totes les millors ofertes. Me consta que tots han presentat aquesta documentació. I aquí, jo, tots l'han presentat en plaç, coneixíem el plaç, i aquí l'únic que no ha complit el plaç de moment és el Consell Insular. Que puc entendre que per garantir el servei es faci, s'ha rebuscat i s'ha rebuscat una clàusula, va, ho puc entendre. Però s'han fet les coses en general prou malament. S'han fet les coses en prou malament perquè nosaltres hem mantingut els 8 proposats com a adjudicataris dels xiringuitos, hem mantingut una reunió amb el Consell Insular, sol·licitada per nosaltres, perquè ningú ens ha dit res.
Els adjudicataris provisionals, diguem.
Els adjudicataris provisionals. I s'ha vist on realment no hi havia massa voluntat per córrer. Possiblement, m'atreveixo a dir que hi havia més voluntat tècnica que política. Els tècnics sí que estan sotmesos més, perquè al final el tècnic és el que firma els papers i és el que vol fer complir les normes, les regulacions d'aquest joc, és el plec de bases. Però políticament, bé, se'ns ha venut que és per seguretat jurídica, perquè no arribàvem a temps. Es va fer un acte d'una comissió de govern on s'exposaven els motius de per què se'ls donarien en els anteriors, per què no se'ns donarien a nosaltres, un document molt extens de 60 pàgines. Es parla inclús de la guerra d'Ucrània, vull dir, tot ho retrassa, a mi no m'ha agradat, posen en boca com si nosaltres ho haguéssim traslladat, que no teníem la capacitat de muntar aquestes instal·lacions en un plaç lògic, que no teníem...
I és mentida, això?
Sí. Jo avui d'abril vaig aixecar telèfon i vaig posar tothom en guàrdia. Evidentment, vaig intentar, perquè sabia que era provisional, vaig intentar minimitzar la despesa, perquè no saps mai, però tenia un fuster, tenia personal, tenia maquinària, tenia tothom preparat. I des del moment que jo hagués tingut una garantia, pens que en un període de 30-35 dies hagués pogut tenir aquest xiringuito en funcionament, amb la meva plantilla, i possiblement començant en precari, perquè és una activitat nova, i passarà el mateix, tot si començàvem en gener o el mes de febrer. I, per altra banda, El Consell també ens ha traslladat que per nosaltres és molt millor començar en una altra època, per això jo crec que no els hi toca decidir-ho ells, vull dir, perquè això s'està eternitzant i això no pot ser. Tu saps lo incòmod que pot ser que el Consell te traslladi que tens 10 dies per formalitzar una sèrie de documentació complicada de formalitzar, que has de signar compromisos de contractació de feina amb personal que reuneix unes característiques per tenir uns punts que surt del plec de bases, i a la vegada que tu estàs signant, ei, Pep, home, guarda, mira, que allò que havíem parlat, oferiré aquestes condicions perquè tu has de fer aquesta feina, perquè ens adjudicaran això, a la vegada surten el diari que li donaran el xiringuit a un altre. Tu te pots imaginar una mica la complicació de tot això d'aquí, no? Te pots imaginar tenir a un fuster, a una empresa que m'ha de fer la instal·lació, que m'està telefonant cada dia perquè jo l'he de tenir activat, perquè si és sí, és sí, i ell mateix llegeixi la premsa i tu digues, hòstia, pues que no sé què dir-te, però tampoc te puc dir que no, perquè no sé què passarà. Vull dir, tot ha estat molt complicat, està sent molt complicat, i ara en aquest moment pues, estem en una situació on jo entenc que la documentació que he presentat és vàlida, perquè no m'han dit el contrari. Tenien un pla per demanar-me subsanacions, no ho han fet, per tant, he d'entendre tots els efectes que la meva documentació és bona. I esperam a veure què passa. Ens han sol·licitat, suposo que a tots els que hem set escollits com a millor oferta, personar-nos, si ens volíem personar, ens han donat un plaç per personar-nos en aquests dos recursos contenciosos administratius i estem una mica a l'espera.
T'hi has personat?
Jo m'hi he personat, sí, però encara no m'han donat trasllat de l'expedient perquè ha estat molt recent.
És un recurs en contra del procediment administratiu?
Sembla que sí, però jo no sé el contingut encara. Sembla que són dos recursos d'unes empreses d'Eivissa que havien licitat les gandules i bé, tot això ha estat una mica... ho ha complicat més, no? Però després hi ha aquestes 60 al·legacions. Si s'ha d'esperar que es resolguin els recursos a la velocitat que va la justícia i si s'han d'esperar a resoldre 60 al·legacions, que ara després més tard en podem parlar també, amb la dotació de serveis tècnics que hi ha en el Consell, ostres, doncs igual aquest rumor que sent, aquest run-run, és veritat, no? Perquè jo ja ho heu sentit, m'ho he dit més d'un. Escolta, mira que aquests no estan muntant per un estiu, eh? Que ells diuen que estaran aquí més temps. Tu vas al Consell i dius, me saps donar un plaç? I te diuen, no te puc donar un plaç. Intentarem treure-ho el més ràpid possible, però no... Tot això que ha fet, pues, que aquesta avalanxa d'informació que havia arribat i aquestes notícies s'hagi pues, calmat tot, no? Perquè jo penso que els que hem estat proposats com a oferta més avantatjosa hem estat almenys molt més elegants. No hem dit res, hem esperat el nostre moment, hem demanat en silenci una reunió amb el Consell, però hi arriba un moment que dius, hòstia, ja basta, no? Vull dir, ja basta. Vull dir, si volíeu realment donar-los a aquesta gent per el motiu que fos, no treguis un concurs, no els facis gastar els diners, no em facis perdre un mes de la meva vida preparant ofertes, no juguis en les expectatives de negoci de molta gent... Això per un caire, això seria el caire més tècnic, no?, del que està passant i una mica per exposar la situació a la que estem sotmesos actualment. Dintre de tot això d'aquí, el meu cas d'un xiringuito, doncs pot ser, és veritat, que pot donar la impressió que és més complicat de muntar, però tu saps quants de nous licitadors d'aquests que han resultat guanyadors però que no estan adjudicats tenen les gàndules a casa seva comprades i estan esperant? Vull dir que era una telefonada i n'hi ha... No te sabria dir, perquè no he parlat amb molts, però hi havia aquesta preocupació i tothom ha aixecat el telèfon i ha començat a comprar perquè hi ha falta d'estoc. Vull dir, hi ha molta gent que està a l'espera d'això d'aquí, no? Però bé, se'ls ha donat a aquesta gent, s'està donant el servei i aquesta gent, doncs mira, han fet 60 al·legacions, això ha estat un tot contra tots, aquí uns contra els altres, altres contra uns, no m'ha fet moltes al·legacions, això és tota la impressió que dona. Jo pel que he pogut vist, no he demanat trasllat, no conec el contingut, però quan tu veus que és un tots contra tots, te n'adones de compte, vull dir, això està fet amb una intenció clara. Possiblement hi ha al·legacions que tinguin fonamentació real i que realment vagin a reclamar alguna cosa en concret, però aquí el que s'ha tractat de fer és... saturar una administració. Vull dir, hi ha pares contra fills i fills contra pares, eh? Siguem realistes.
Juanjo, tu en tot aquest procés has arribat a rebre, no sé si dir-los amenaces o paraules lletges o pressions...
Mira, va sortir una portada de diari d'Eivissa de que me va fer mal. I t'explicaré i te diré com va ser. Me va trucar un periodista i li vaig dir, mira, no vull parlar perquè la cosa està molt lletja, perquè un sent de tot, això és un poble petit, aquí ses pares tenen orelles, tinc la sort de tenir pens, o pensava, més amics que enemics, la gent me conta el que ha sentit, i estan dient de tot. I jo no vull ni ara que surtin, esperaré que això es refredi, i ja en parlarem en el seu dia. I aquest no vull parlar perquè estic sentint de tot i que me faran no sé què i que me diran no sé què. Això es va convertir en una portada de diari. Va ser desafortunat. Des del meu punt de vista va ser desafortunat. Perquè d'un no vull fer declaracions per aquest motiu es va treure com a portada. No? I era jo. El que rebia amenaces, entre cometes, era jo. Però la notícia no era així. I és evident que s'ha sentit de tot. Sobretot al començament, quan es que han perdut o han quedat segons, s'han vist, pues, hòstia, jo explotava això d'aquí... Ve un tio, me guanya, comencen a dir que jo estic darrere de no sé quantes coses, de que represento un fons d'inversió, de que no sé què més, de que tinc aquí i allà... Va, tonteries absolutament. I estic supertranquil perquè no poden provar res perquè no hi ha res. Vull dir, ho tinc claríssim. I a partir d'aquell moment, doncs sí, es comencen a posar pals a les rodes, comences a sentir determinades coses... Jo he mantingut silenci, sempre he pensat que si algú vol dir-me alguna cosa sap on estic, som una persona accessible, me poden dir el que pensin, el que vulguen, però al final s'ha creat un ambient i després la informació que ha arribat no era real, era només des d'un punt de vista, s'ha modulat l'opinió pública per fer-la arribar a un determinat punt, jo ho he vist, o sigui... No he d'anar molt lluny. Els meus pares, la meva mare va fer la compra i que li parlin malament del seu fill perquè ha licitat un xiringuito i li diguen que no sé què, que el que ha fet està molt malament. Hòstia, dic que en aquest moment, hòstia, igual ja m'estan tocant la fibra, eh? I que jo hagi d'explicar als meus pares com ha estat la cosa i que tècnicament he fet un projecte i que l'he guanyat, més enllà de que he fet una oferta econòmica més alta, vull dir, perquè aquesta és una altra, vull dir. Aquí que es puntuen? Es puntuaven tres aspectes. Tècnic, una sèrie de criteris automàtics, i econòmics. I la millor oferta no és ni una part, és el global d'una oferta. És el global d'una oferta. I les millors han set aquestes d'aquí, que són les millors per l'interès general. Pues, quan tota aquesta amalgama d'informació roda i es fan minuts de silenci i tu vas empapant-te, tu vas quedant dins, tenia ganes de venir a parlar, però tampoc volia... Si respons en aquell moment, doncs possiblement crees encara més conflicte, no? I dic, va, ho tenim en un punt que està adormit, ens han de notificar, anem a veure què passa, anem a veure què passa, bueno, i fins a aquest moment. I he vingut perquè m'ho heu demanat, jo us vaig dir que vindria un dia quan estigués resolt, però com que no sé quan es resoldrà, doncs mira, hem decidit fer-ho abans. Però no només a nivell... de licitadors o de gent d'aquí que jo penso que se'ls ha pogut, ja t'ho dic, donar una informació que no ha estat certa del tot, sinó també a nivell polític. El que ha passat és molt lleig. O sigui, ja, jo vaig guardant notícies i me vaig fent des d'un... A veure com ho arreglam. Hòstia, però tu saps el que estàs dient? Jo suposo que després el polític que va dir això s'ha assessorat legalment molt bé, perquè això és un... Té nom, eh? Dir, a veure com ho arreglam. Si hi ha una oferta és la millor i està valorada tècnicament, a veure com ho arreglam, no. Però després ha continuat, temps després ha continuat, des de estudiarem molt bé aquestes propostes amb aquesta intenció de a veure si els podem descalificar d'alguna forma, a veure si podem treure de per aquí o per allà. Jo t'he dit que en quant als serveis tècnics de l'Ajuntament res a dir, perquè primer me poso en el seu paper... pobres, de quina pressió han estat sotmesos aquesta gent, vull dir, ja t'ho dic jo, que el salari que tenen no paga la pressió aquesta d'aquí. I després la quantitat de feina que han hagut de fer, perquè si s'han externalitzat els plecs de base s'hagués pogut externalitzar també la valoració d'això d'aquí. Me sembla que un dia ho comentava amb en Miquel Joan, que la puntuació o la valoració d'aquestes ofertes es podria fer a través d'un comitè. A mi m'encantaria que hagués estat així, però un comitè oferta cega, perquè si no sempre hi hauria favoritismes, aquí és aquí, no? Però ho han aconseguit valorar i quan ho han valorat han set més traves per ells, més problemes. I hem arribat a un punt, doncs, passat tot aquest temps, la manifestació a Formentera, jo, bé, un petit comitè desmentint, bé, jo crec que les persones que m'estimen, els meus amics, saben una mica la veritat i veuen el meu punt de vista. Alguns el compartiran més, alguns menys, però més o menys penso que he pogut traslladar la meva veritat, no? Que també és la meva versió, després suposo que n'hi ha una intermitja. Però després, políticament, ha continuat tota aquesta... tot aquest atac, tota aquesta... Vull dir, a una televisió local, a la TV, hi va haver un debat on hi va assistir el conseller de Medi Ambient, on hi va assistir el conseller de Gent per Formentera i hi va anar a la posició. El conseller de Medi Ambient, paraules textuals, és evident que aquesta licitació no ha acabat com ens hagués agradat. Ostres, tu! Com t'hagués agradat que hagués acabat, que hagués guanyat algun amic teu, que hagués guanyat el d'abans? No t'ha agradat que hagi guanyat una grandíssima oferta? Per quin motiu? Rendiment polític? El debat continua i tu, atònit, mirant la televisió, diguen, hòstia, a veure quina més en diuen. Bueno, l'oposició, amb els grans poders econòmics que s'han quedat als xiringuitos. I dic, hòstia, doncs mira, tinc una altra... som d'una altra categoria, ara som un gran poder econòmic. M'ha donat la volta, no m'acaben ni pelusses, però som un gran poder econòmic. I un altre conseller dient, bé, aquests xiringuitos responen a una nova concessió més gran, perquè és evident que els anteriors ocupaven molt més espai. Vull dir, hòstia, donant per fet que hi havia un fet que era incomplir un plec de bases anterior, també, i dir-ho lliurement, ostres, aquestes coses no es poden fer. Si els saps, almenys no els diguis. Saps que tens un licitador que durant 8 anys ja ha incomplit un plec de bases, que ha ocupat una superfície que multiplica per 2, per 3, per 4, perquè inclús es diu en aquell debat que aquestes instal·lacions noves de 60 metres seran més petites que les anteriors, que només en tenien 30, m'assembla, perquè ara són coneixedors de que això... Hòstia, què està passant aquí? Jo he licitat un xiringuito, només busco que me'l deixi muntar, fes la meva feina i explotar-lo. I ara que l'han donat a aquesta gent, no he anat amb una cinta mètrica a medir quants metres han ocupat, ni a medir si ho estan fent com toca o com no toca. Com sí que diuen alguns que faran quan me toqui a mi. Vull dir, no sé. La situació és la que és. És complicada de gestionar, perquè no saps ben bé com dir-ho. Possiblement amb això que estic dient avui m'estic creant més enemics, però jo si venia aquí era per dir les coses com són. No vull venir aquí a mitges tintes a quedar ben ningú. Les coses són així, i així hem passat. I estan així escrites a mitjans de comunicació, i en el que li agradi bé, en el que no li agradi, que es dediqui a una altra cosa.
Pocs segons, i haurem arribat a l'hora en punt, ara sonen els senyals horaris. Avui farem una excepció. Ja que tenim en Juanjo Costa aquí, hem parlat 24 minuts sobre el tema dels lots de platja, déu-n'hi-do. Aprofitant que tenim també el director de Marina de Formentera, volíem abordar un altre assumpte, que és el port de la Savina. També ha estat una zona de Formentera prou agitada els últims temps. En aquest cas, Juanjo, com està la cosa? Marina de Formentera marxarà de la dàrsena de Ponent?
Marina de Formentera marxarà quan tinguem una sentència ferma judicial que així ho indiqui, o això, o quan la Junta, el Consell d'Administració de Marina Formentera, si aquesta sentència no arriba, ho decideixi. Vull dir, aquestes decisions s'agafen per Consell d'Administració i la darrera és aquesta, esperar una sentència judicial.
Estaria bé que poguessis explicar, perquè la gent ho tingui ben present, per què Marina de Formentera va decidir quedar-se a la dàrsena de Ponent. Recordem que Marina de Formentera va demanar una pròrroga d'explotació de la dàrsena com altres gestors portuaris de les Balears.
Mira, aprofitant que hem parlat de xiringuitos, faré un comparatiu que crec que serà molt gràfic. Els anteriors concessionaris de Xiringuito de 2013 tenien 4 anys, més 4 de pròrroga, me sembla. Han fet la seva concessió, han fet la seva pròrroga i, a més, n'estan fent 2 més d'extres. Marina de Formentera tenia una concessió de 7 anys, amb una pròrroga de 3 i mig, que semblava que sí, perquè no es produïa i no hi havia cap tipus d'informació, però de la nit en el matí és que no. Els aconteixements, a més, han estat molt diferents. En els xiringuitos hi ha una administració que vetlla perquè aquests concessionaris anteriors estiguen allí, i aquí hi ha una administració que va en contra d'un concessionari que, a més, ha estat exemplar durant tots aquests anys i no se'n van ben bé el motiu. Vull dir, l'autoritat portuària ha fet les coses molt malament. Ens ha perseguit, ens ha atacat fins a un punt de que si ara, en aquest moment, estem allí, és perquè hi ha un enfrontament amb l'autoritat portuària. Nosaltres no tenim res contra els altres concessionaris. El que està propost com a concessionari és un concurs que no vàrem licitar perquè no estàvem d'acord amb aquelles bases que no s'havien vist mai, perquè es va fer un procediment en un temps rècord d'una forma que no s'ha vist mai i perquè es va informar d'una negativa, una pròrroga, en uns plaços que no s'havien vist mai. Tot ha estat un cúmul de situacions una darrere l'altra, que l'únic que han fet és perseguir Marina Formentera fins a un punt de forçar-lo i dir, hem d'escapar d'aquí o ens enfrontem a l'autoritat portuària. I ens estem enfrontant a l'autoritat portuària perquè no creiem que això que ha fet sigui il·lícit.
Clar, ara vosaltres seguiu gestionant els locals de negocis i també els amarratges, part dels amarratges, perquè recordem que els de Gran Eslora es va cedir des del dia 28 de maig, quan us caducava la concessió, es va cedir o es van abandonar aquesta part del moll, que és on actualment hi ha ja les barques d'excursions marítimes.
Sí, tot això ve arrel d'una reordenació portuària que contempla perdre una superfície que explotava Marina de Formentera en detriment de posar-hi unes golondrines allí. Bé, una situació que no compartim perquè me sembla matar mosques a canonades, això d'aquí, vull dir, no té sentit, penso tècnicament, però que acceptam. I des de l'inici, no només deim, bé, si és l'interès general que mana, doncs endavant. No hem posat traves al desenvolupament i a aquesta reordenació del port, ningú, nada més l'han facilitat. Varen donar permís perquè s'executessin les obres d'adaptació molt abans de que acabés la nostra concessió i hem fet tot el possible perquè això seguís endavant. L'autoritat portuària una vegada més va utilitzar la negativa de Marina Formentera d'anar-se'n de la resta d'instal·lacions per carregar contra Marina Formentera i dir, hòstia, el que passa al port de la Sabina és tot culpa de Marina Formentera. Però al final s'ha demostrat que la podien agafar, l'han agafat i l'estan explotant. Vull dir, ho haguessin pogut fer abans, però utilitzaven aquesta mesura de pressió com tantes d'altres. El fet aquest de que hi ha un concessionari que no té concessió, ostres, això de que no ha passat mai, ojito, a Menorca n'hi ha un, i a Eivissa n'hi ha un altre. Des 21 de novembre de l'any passat hi ha un concessionari que explota Marina Botafoc, que no té títol habilitant, i no té títol habilitant perquè l'autoritat portuària no ha executat una sentència que anul·lava un concurs, i té allà uns senyors que no tenen cap tipus de títol i els manté fins al 31 de juliol, que és quan teòricament acabava el seu títol. Per què? Doncs que allí sí, hi ha interès en mantenir-los i aquí no. I me diràs per què? Doncs no ho sé. Doncs possiblement perquè és que tenia que tenir aquella concessió en una empresa vinculada també a Marina de Formentera, que és Servicios Portuarios Botafoc, que el 2019 va licitar, que va guanyar però no li van donar, que va reclamar, i una sentència molt ferma, perquè era molt greu el que havia passat, li va donar la raó i li va dir, sí, tu havies d'haver guanyat aquesta concessió, t'han d'indemnitzar, per això d'aquí s'ha de repetir el concurs. Però bé, mira, allà no hi ha pressa. Aquí fan un concurs i en 45 dies el publiquen, el liciten i l'adjudiquen, i allà en 7, 8, quants de mesos són? Des de 21 de novembre fins ara. Ara ha sortit la nova licitació, que teòricament s'adjudicarà abans de 31 de juliol, però urgència no n'hi havia tanta. Vull dir, que no ens venin que la situació de Marina Formentera és tan diferent, vull dir, tot es vesteix, no? Depèn de qui és el sant, li dones un caire o li dones un altre. Vull dir, això és el que està passant.
Justament aquest cap de setmana el Port de la Sabina ha tornat a ser protagonista de l'actualitat a Formentera, perquè Gent per Formentera ha emès un comunicat en què reclama a l'autoritat portuària que faci complir la pròpia reordenació que ha aprovat aquesta entitat portuària. En aquest sentit, Gent per Formentera assenyala que s'estan produint atracaments amb embarcacions avaluades a la zona nova on hi ha les embarcacions d'excursions marítimes. Recordem que l'estiu passat va haver-hi tota aquella polèmica perquè la policia portuària va fer centenars de butlletins per embarcacions de xàrter que estaven atracades avaluades. Avaluat vol dir, a veure si ho pots explicar tu mateix.
Sí, sí, posar de costat a un pantalant una embarcació i utilitzar un espai que habitualment és de possiblement sigui de maniobra, doncs per optimitzar més l'espai.
No? Diverses pràctica embarcacions una al costat de l'altra.
Sí, però això és una pràctica habitual d'autoritat portuària. Ho fa el moll comercial, on a vegades es veuen 4, 5, 6 barques de pesca. Ho fa també a l'altra banda del moll comercial, on es veuen aquestes barques, aquests barcos de Mediterrània Pitiusa, que també pernocten un damunt l'altre, i bé, quan ho fas amb dos barcos a 30 metres de línia sembla que no és delicte, i quan hi poses dos pneumàtiques de 4 metres, sí. Però això, més enllà de la gestió que facin, el problema ve perquè jo penso que ens han venut que els traslladaven de banda i que aquest trasllat implicava que hi hauria menys excursions marítimes.
De 8 places a 5 passàvem.
Però per fer de 8 places a un lloc que és més petit que un altre s'ha de canviar d'espai, és a dir, vull dir, allí on estan ara hi ha molt més espai que abans, infinitament més espai, és com un 40% més gros en mirall d'aigua. Per què has de canviar d'una banda més reduïda a una més gran per reduir el número d'embarcacions? Jo no ho entenc. I hi ha un... No m'he dedicat a comptar-les, però n'hi ha, jo no sé, jo penso que n'hi ha més de 10 que venen cada dia, vull dir, es tracta allí de... En aquesta hora comencen a arribar, hi ha un goteig, no venen totes a la vegada i tampoc se van totes a la vegada, però és un despropòsit. Ja han venut, m'assembla, una cosa que tampoc és la realitat, no?
Perquè... Què tal la presència d'aquestes embarcacions d'excursions marítimes en aquesta nova ubicació, al costat de l'estació marítima, al costat també dels amarratges de Marina de Formentera?
Mira, ja hi estaven, perquè en aquella zona on estaven abans ja compartien un pantalan que era d'esbarjo per una banda, i que, però bé, no agrada tenir aquest tipus de veí, perquè es fa soroll, fa fum, entren... Tècnicament és més complicat, perquè entren a una velocitat important... Al ser l'espai més gran, doncs hi ha alguns que han de fer l'operació de desembarcar, doncs, agafen per proa i per popa, no tenen un mort, no tenen on avaluar-se i estan allí amb les màquines. Vull dir, per mi és una solució pitjor de la que hi havia. Més enllà, i us ho dic de veritat, de si gestionem nosaltres Marina de Formentera, no és una solució bona. I més quan tu el que estàs buscant i el que demanes i el que reclames és reduir el nombre d'aquestes embarcacions. Per què els hi dones un espai més gros?
És més, segons la nota de Gent per Formentera, no només estarien fent aquestes maniobres d'atracament amb embarcacions avarluades, sinó que, a més d'atracar al nou moll, encara ho estarien fent a l'antic moll.
Sí, no sé molt bé el motiu. Per el que he sentit d'algun capità d'aquestes embarcacions, és complicat amarrar allí i
allí vols dir a la nova ubicació
i bueno, sembla que han obtingut algun permís, no sé si temporal o no sé de quina forma, per anar a l'altra banda després mentre espera el passatge, no? Perquè el desembarquen així una mica sense amarrar i després van a l'altra banda. Però bé, suposo que vosaltres mateixos vareu fer ressò de que s'havia donat una autorització temporal per desenvolupar els 35 amarres de xàrter allí.
S'ha estat treballant per donar-la des de PortMed, que és l'empresa que hauria d'agafar aquesta autorització temporal. No ens han confirmat que la tinguin encara.
Va. Suposo que en el moment que estigui atorgada, pues això s'haurà d'acabar i s'hauran de conformar amb estar allà, i si no saben com amarrar, pues s'hauran d'inventar alguna cosa, no? Però bé, que era molta confusió. L'estació marítima ja estava saturada, era un edifici que està pensat per la línia regular, té unes taquilles per vendre bitllets en Escavall i Eivissa amb línia regular, i ara hi ha una barreja de gent allí que no sap ben bé d'on ve, on va. Jo gestiono també una cafeteria, ja ho saps, vull dir, hi ha clients que demanen, ostres, aquest on van, el puc agafar, van anar a demanar. És tot molt confús i penso que ningú està content, ni els de les excursions marítimes per estar on estan, i per supost, igual no ho diuen i s'ho reserven, però sé per ser perfectament que les línies regulars no estan contents de tenir aquesta competència allí, evidentment, perquè ells estan sotmesos a una sèrie de criteris de seguretat, han de venir el mes de gener i tant si van buits com si no han de venir. Aquests d'aquí, si n'hi ha un que està buit, no ve, aquell dia no ve perquè no té cap punyetera necessitat de venir. Però bé, és el que tenim, que t'he de dir.
Juanjo Costa, moltíssimes gràcies avui per venir a Ràdio Illa, doncs això, a explicar doncs els teus arguments i a donar la cara a Torrell, molt de veritat.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me veu i moltes gràcies per fer-me venir. Gràcies.